les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 8 de febrer. Tarragona és la demarcació on es va reduir més la mortalitat a les carreteres al 2016, malgrat l'accident de Freginals.
Destaca la progressiva reducció de la sinistralitat a la N340 amb 7 morts al 2016 enfront dels 16 de 2015 i els 23 del 2014. Ajornada l'aprovació de l'impost nuclear per recurs del pressupost al Consell de Garanties.
El secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, va avançar la voluntat del govern de portar aquesta nova taxa dimecres al Parlament. El submarinisme de la costa del Golf de Sant Jordi es promociona a Holanda.
L'estació nàutica Costa Daurada i diverses empreses nàutiques locals van ser presents a la Fira d'Utbaker a Utrecht. L'Escola Sant Jordi, preparada per participar al certamen de lectura en veu alta.
El centre educatiu va realitzar ara fa uns dies les proves per escollir els alumnes que participaran en les eliminatòries regionals. I la paraula ebrenc ja forma part del Diccionari General de l'Institut d'Estudis Catalans.
D'aquesta manera, els acadèmics accepten la proposta que fa dos anys va formalitzar la Fira del Llibre Ebrenc amb el suport de diversos filòlegs.
Molts temes aquest dimecres 8 de febrer a les notícies de la Cala Ràdio. Tarragona va ser l'any passat la demarcació catalana on es va reduir més el nombre de víctimes mortals, un 28% menys que el 2015, i els accidents de trànsit mortals, un 38% menys, segons el balanç del Servei Català de Trànsit, que el 2016 es va tancar amb 48 persones mortes en 34 sinistres al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'accident de Freginals marca el balanç de la sinistralitat del 2016 a les carreteres de la demarcació de Tarragona. Malgrat les 13 persones mortes i 36 ferides, en aquest únic sinistre, la demarcació va assolir l'any passat la major reducció de Catalunya en mortalitat i accidents de trànsit mortal respecte al 2015. Per vies es destaca la progressiva reducció de la sinistralitat a l'N340 amb 7 morts al 2016 enfront del 16 del 2015 i dels 23 del 2014. La directora del Servei Català de Trànsit ha constatat que, malgrat la disminució de la mortalitat a l'N340, les 7 víctimes mortals en aquesta via encara en són moltes.
Domènech ha atribuït la reducció en les accions impulsades per Trànsit i els Mossos d'Esquadra al setembre del 2015 amb la instal·lació de cons per evitar avançaments, més patrullatges i també els radars mòbils, així com la construcció de rotondes i la senyalització d'una doble línia contínua per part de Foment. Tot i això, la directora s'ha mostrat partidària de trobar una solució acordada i global a les demandes del territori per a resoldre els problemes de sinistralitat greu i de mobilitat a la N340. Domènech ha assegurat que s'està avançant en una sèrie de peticions que s'han traslladat al Ministeri de Foment i que les accions es podrien aplicar de forma gairebé immediata.
Estem treballant des de fa bastant de temps aquest tema, que té que venir per una solució acordada i global, no només del Servei Català de Trànsit o del Departament d'Interior, més enllà de que qui té la responsabilitat de restringir el pas de camions, desviar els camions, és el Servei Català de Trànsit. Més enllà d'això, sí que és cert que el que hem de fer és trobar una solució que sigui acordada amb el territori, amb les demandes del territori, i que també vingui acordada per el Departament de Territori i Sostenibilitat, que té també en el seu àmbit, i un acord en Foment, que és el titular de la carretera. És a dir, ha d'haver-hi un acord conjunt, més enllà de que hi ha unes demandes molt concretes del territori i que des del departament recolzem, en el sentit de que hem de trobar una solució a aquesta carretera, solució de l'accidentalitat, de la sinistralitat greu, que és la responsabilitat que em compete a mi, però també una solució de quina és els problemes de mobilitat que té aquesta carretera, i per tant ha de venir d'aquest conjunt. Hi ha demandes i s'està avançant en una sèrie de peticions que s'han traslladat al Ministeri de Foment per a veure si trobem una solució, que potser ve primer una solució més immediata i una altra més a mig o llarg termini, perquè ja saben vostès que actuacions a carretera no tenen efectes immediats, sinó que tenen un temps de recorregut.
Un total de 48 persones van perdre la vida en accidents de trànsit a la demarcació, 19 menys que l'any anterior, quan se van registrar 67, un 28 0,4% menys. En concret, al Camp hi van haver 22 morts i a l'Ebre 26. Pel que fa als accidents mortals, es va passar de 55 sinistres a 34, és a dir, un 38,2% menys.
I més assumptes polítics. El passat divendres, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, va avançar la voluntat del govern català per portar la nova taxa de l'impost nuclear avui al Parlament, dins del bloc de disposicions del pressupost. Però la petició de dos grups parlamentaris, el PSC i Ciutadans, perquè el Consell de Garanties Estatutàries elabori un dictamen sobre la llei de pressupostos, obligarà a perllongar el termini previst.
El Tribunal Constitucional va tombar la taxa perquè considerava que envaïa competències estatals. Ara, el govern l'ha reformulat per evitar un nou recurs. Salvador confia en enllestir els tràmits abans de la primavera. L'objectiu és aportar un 20% dels 60 milions que es recaptarien a les àrees nuclears, perquè un cop tanquin les centrals es puguin tindre alternatives per a les persones que actualment treballen en les plantes atòmiques.
Som conscients que el Tribunal Constitucional és capaç de fer coses molt difícils i de dictar sentències absurdes i no basades en l'àmbit jurídic, sinó basades en criteris de caràcter polític, però hem posat molt difícil de que el Tribunal Constitucional pugui tombar aquest impost i estem convençuts de que és altament probable que pugui prosperar. El dia que es tancarà la central nuclear d'Ascó es quedarà un desert econòmic al seu entorn. En aquests moments treballen prop d'un miler de persones a la central nuclear. El dia que tanque perquè la seva vida útil hagi expirat, aquestes 1.000 persones se quedaran sense feina i necessitem en un cert temps d'antelació començar a crear ocupació, a generar serveis, a generar infraestructures, a impulsar l'activitat econòmica de l'entorn de les centrals nuclears perquè actuem de forma preventiva per al dia que es tanquen les nuclears, no passi el que ha passat a altres parts del món, que quan tanquen les nuclears no només tanca la nuclear, sinó que tanca tota la comarca perquè la gent ha de marxar perquè no té oportunitats laborals en el seu territori.
La demanda d'aquests grups arriba a entendre que la disposició addicional 31, aquella que refereix a la convocatòria d'un referèndum i que preveu gairebé 6 milions d'euros perquè es pugui dur a terme, podria vulnerar l'Estatut i la Constitució. Per aquest motiu, el Consell de Garanties tindrà un termini màxim d'un mes per a emetre el dictamen i en aquell moment podran fixar la data del debat sobre els comptes que es preveu per al pròxim 8 de març.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Ara fa uns mesos, al Saló Nàutic de Barcelona es va presentar el projecte Costa Daurada Diving and Snorkel com un exclusiu producte de turisme nàutic per presentar en fires internacionals. Aquest passat cap de setmana, l'estació nàutica va ser present a la Fira Duikbaker 2017, que es va celebrar a la ciutat holandesa d'Utrecht, captant nous potencials clients. En aquesta fira, que està especialitzada en el submarinisme, hi van participar tres empreses ubicades al Golf de Sant Jordi, dues d'elles de l'Ametlla de Mar, que van presentar la varietat de propostes d'immersió que hi ha a la zona. Per exemple, es van organitzar diverses xerrades per donar a conèixer els actius submarins del litoral comprès entre el Cap de Salou i el Delta de l'Ebre.
Una de les empresàries que hi va ser present, Aurora Enriquena, destaca que un dels objectius era aconseguir situar en el mapa la destinació del Golf de Sant Jordi i alhora explicar tot el potencial que té el fons marí de la Costa Calera. A més, comenta que amb 60 quilòmetres de litoral és el domini nàutic més gran de Catalunya.
Vam poder explicar-li a la gent una miqueta la destinació Costa Daurada Terres de l'Ebre en tema de busseig, i no només busseig, clar, perquè, com deies, anàvem sota el paraigua d'estació nàutica, llavors tema busseig, snorkel, però a més tot un seguit d'activitats que poden fer a banda d'això, no? Nàutiques, culturals. Llavors, al final, la destinació nostra és com molt, molt familiar, no? Que pot venir molta gent de totes les edats, vull dir, per a tots. Llavors, això trobo que la gent que s'apropava a preguntar-nos els va agradar, no? El fet de poder fer una destinació àmplia, no només venir a fer busseig, sinó pues, a gaudir de tot el que tenim aquí. I va anar bé per poder explicar una miqueta això i que la gent, els holandesos, se'n fiquin una mica en el seu mapa, no?
Costa Daurada Diving Snorkel es caracteritza per tenir productes molt exclusius, entre els quals destaquen nadar i bussejar entre tonyines. També s'ofereix la possibilitat de fer immersions arqueològiques visitant un jaciment submarí en plena excavació o la immersió a derelictes submarins, entre els quals destaca el Cabur.
Abans de marxar de festes majors, el passat dimecres 1 de febrer es va celebrar l'acte d'elecció dels representants de l'Escola Sant Jordi per al 8è certamen de lectura en veu alta. El centre de primària de l'Ametlla de Mar presenta tres categories: grumets vermells de cicle mitjà, grumets verds de cicle superior i timoners d'alumnat nouvingut.
Durant tot el primer trimestre, els alumnes de les tres categories han estat llegint a les classes els llibres que concursen als quarts de final. En un acte simulant tal i com ho faran a les primeres eliminatòries regionals, els estudiants seleccionats van llegir davant de tots els seus companys les lectures i el jurat va valorar i decidir quins serien els representants de cada categoria. El pròxim 16 de març a Tortosa participaran en les quarts de final Mariona Vila en la categoria de grumets vermells, Adriana Pérez en la de grumets verds i Muhammadu Tiam en la de timoners. La directora de l'Escola Sant Jordi, Fàtima García, explica que des del centre treballen per impulsar la lectura i alhora encoratja l'alumnat a repetir els bons resultats de l'any passat.
Nosaltres ja des de fa temps que estem en forma part de l'impuls a la lectura a les escoles i vam pensar que una bona iniciativa per motivar els alumnes a tot el tema de la lectura era participar al certamen que organitza el Departament d'Ensenyament juntament amb l'Enciclopèdia Catalana. I doncs, des del primer trimestre, quan ja sabem quines lectures són les que ens sortiran al certamen, ja comencem a les mitges hores de lectura, a cicle mitjà i a cicle superior i a l'aula d'acollida, a preparar aquestes lectures. Es treballa molt la comprensió lectora, però també la lectura en veu alta. Se'ls ensenya als nens les tècniques de com llegir en públic, i els criteris que els valorarà el jurat quan participaran al certamen. Per tant, són molts factors que estem treballant i a veure si podem arribar a la final a Barcelona com l'any passat, que va ser amb la categoria de l'alumnat nouvingut, que estem molt satisfets, i enguany també tornem a presentar un nou candidat.
I és que en l'edició passada del certamen, l'alumna Yanis Virginus va aconseguir arribar a la final a Barcelona després de superar els quarts de final i la semifinal. Ara continuaran treballant en la comprensió lectora i expressió oral per aconseguir fer el millor paper possible en el concurs.
I encara amb l'àmbit cultural, ens expliquem que l'Institut d'Estudis Catalans, l'organisme en què resideix l'autoritat lingüística del català, ha aprovat la incorporació de la paraula ebrenc en el seu diccionari normatiu de llengua catalana. D'aquesta manera, els acadèmics accepten la proposta que fa 2 anys va formalitzar la Fira del Llibre Ebrenc amb el suport de diversos filòlegs.
En el seu moment, els impulsors de la iniciativa es van dirigir a l'Institut d'Estudis Catalans, aduint que es tracta d'un mot molt utilitzat tant en l'àmbit oral com en l'escrit a les Terres de l'Ebre i molt estès per referir-se als habitants de l'Ebre arreu del país. A més, van remarcar que ja la primeria de la dècada dels 70, l'escriptor de Benissanet, Artur Blader i de Sumvila, emprava la paraula ebrenc en els seus escrits. Miquel Àngel Pradilla, professor de la Universitat Rovira i Virgili, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, explica que el procés ha estat complex, ja que els diccionaris no inclouen tots els gentilicis.
Però és a partir del 2000, a partir de la plataforma, de la lluita per l'aigua, en definitiva, que comença a posar-se en marxa la reivindicació d'un territori, aquestes Terres de l'Ebre, no? D'un territori que a poc ha anat, diguem-ne, deixa'm-ho dir-ho així curt, s'ha anat incorporant, diguem-ne, a una catalanitat descomplexada, però des d'una especificitat. Pensa que això va començar a instàncies de l'impuls que li van donar des de la Fira del Llibre Ebrenc, Fira del Llibre Ebrenc, no? Tal qual. I el mateix Salvador Giné, que era president de l'Institut d'Estudis Catalans en aquell moment, en la novena edició, l'any 2012, va comprometre's que es valorés aquesta inclusió.
Així, el 20 de gener passat, el plenari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans va donar el vistiplau a la reivindicació després d'uns anys de treball. La nova entrada del diccionari defineix el mot ebrenc de la següent manera: 1. Relatiu o pertanyent a l'Ebre o als indrets propers al riu. 2. Natural del territori que comprèn els municipis del sud de Catalunya i els del sud de la Franja, les aigües de la qual també són tributàries del riu Ebre. En termes lingüístics, caldrà diferenciar el parlar ebrenc del parlar tortosí, ja que la tradició relaciona el dialecte tortosí amb el parlar de tota la diòcesi. En canvi, el parlar ebrenc es circumscriurà únicament a les Terres de l'Ebre i també a la Franja.
Moment per conèixer quina és la previsió meteorològica per aquest dimecres. Carme Farnell, molt bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, comencem una jornada en què el vent és el protagonista. Està bufant el vent de mestral amb bastanta intensitat, amb ratxes molt fortes, especialment cap a la zona de Montsià i del Baix Ebre, però la tendència és que durant les properes hores vagi a menys, vagi afluixant i, de fet, de cara a partir de migdia, durant la tarda, s'espera que fins i tot no entri ni vent de mestral, sinó que girarà i bufarà vent de component sud. També durant el dia dominarà l'ambient assolellat i s'espera, però, que les temperatures màximes no siguin tan altes com les que es van registrar ahir. Tot i això, podran pujar fins als 15-16 graus. Les més altes arran de costa cap a l'interior sí que tindrem temperatures una miqueta més baixes, però l'ambient serà agradable al migdia. Ara mateix les temperatures són més baixes que les d'ahir en aquesta hora. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Ben cert, 13,3 graus ara mateix a l'Ametlla de Mar. Vent que bufa de direcció nord-noroest. Ràfegues que han arribat als 75 km per hora. Tot i això, la mitjana se situa entre els 25 i els 30 km per hora, amb ràfegues que poden superar els 40 km per hora. La humitat, la mateixa que la jornada d'ahir, 46%.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 8 de febrer a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins, els serveis informatius i també per internet a lacalartv.cat. A més, ens poden seguir a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook, Twitter i Instagram.